Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Bona nit, ben retrobats de nou a la sintonia esportiva de Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei, el programa que pretén parlar de la gent i dels equips de casa nostra. Comencem amb els principals titulars que ens deixava aquesta setmana la Hockey Lliga. L'empat del Noia davant del Mataró amb un partit en què el Noia va tenir oportunitats però que no les va transformar. I avui s'acabarà la jornada a partir dels 9 del vespre amb aquest Calafell-Voltregà. A l'Hockey Plata, victòria del Vilafranca davant del Sant Cugat i victòria del Vendrell en el seu desplaçament a Olot. En la primera fase de la Wolf a Europa passen l'Alcoi i el Voltregà i ahir dimarts el sorteig per la segona fase en la que ja entraven els equips del Noia i de l'Igualada. En parlarem amb els rivals que li han tocat amb els equips. La primera nacional catalana, victòria del Vilanova i empat del Capellades. La Lliga Iberdrola ja ho anunciàvem la setmana passada que faria festa, que en aquest cas la competició europea que es disputarà a Olot, doncs ja aturen la competició nacional. A la primera catalana, en el grup dels equips de casa nostra, victòries del Noia i els Monjos i empat del Sant Ramon en pròpia pista. I en la segona femenina, en aquest cas la presència de l'equip del Vilafranca, nova victòria davant del Cubelles, no va ser aquells marcadors tan exagerats, però victòria una més de l'equip vilafranquí. Saludem els nostres companys, en Jaume Boquera, bona nit.
Hola, bona nit.
Jordi Graells, bona nit.
Hola, bona nit.
Avui en fondo de pista, en fondo de pavelló, hi ha hockey a Calafell, Jordi.
Correcte, d'aquí a mitja hora mal comptada comença aquest Calafell-Voltregà, partit ajornat, perquè el Voltregà jugava aquest cap de setmana la prèvia de la Europe Cup i, per tant, doncs, avui és un dels partits que completa l'última jornada de l'Hockey Lliga.
Doncs comencem per aquesta Hockey Lliga, aquest empat del Noia davant del Mataró, un Noia que, Jaume...
Sí, un Noia que s'estavellava, vull dir, o no sabia encertar de cara a porteria contrària, a ocasions jo posaria 34-2 i un partit que s'acaba 1-1, veritablement, quan xutes 34 vegades no a porta, sinó amb ocasió de posar-la dins i no acabes marcant, la cosa, pues, evidentment, és manca de punteria, bon partit perquè domines el rival, però sense punteria el bon partit queda transmès a ben poqueta cosa. Dos punts que s'escapen de l'Olímpic de l'Ateneu i si hi afegim, aquesta vegada hi havia bons àrbits, si més no, hi havia el millor que declara la federació fa dos anys, ja que és el mateix, però que no va estar a l'alçada perquè a l'últim minut de partit el Noia sí que posa la bola dins, però llavors els àrbits resolen que no havia entrat. Veritablement un desgavell greu de l'aparell arbitral que no és excusa ni molt menys pel que va passar al partit. Torno a dir, el Noia que aconseguia dominar el rival, que el dominava tot el partit i que mancava la punteria. 1-1, resultat agre per el que esperava el Noia en aquesta setmana, on aquest Sant Just Barça li podia donar la segona plaça de la Hockey Lliga. No va ser així, es van quedar dos punts pel camí, que es trobaran a faltar o no, ho direm al final de temporada.
Un Noia que també hi havia el precedent del dia del Voltregà, també amb empat a dos.
Sí, bueno, aquell va ser una altra història, on el Noia venia del desgast de la competició europea, va ser un altre partit. Aquest, veritablement, va ser un festival de joc del Noia davant del Mataró, però que, malauradament, no es va transcendir amb gols i, d'aquesta manera, pues, es van escapar aquests dos punts. I si, a més, afegim que el gol que va marcar el Noia va ser de bola aturada, pues, encara més en contra del que va ser el joc del Noia, que va tindre ocasions, boles al pal, Graner, que va estar extraordinari, o, si més no, va saber col·locar-se per on li enviaven les boles als jugadors del Noia, que ho van seguir provant fins última hora, com diem, aquest gol, que aquest va entrar claríssim, després n'hi va haver un altre de Xavi Costa, que potser va passar la ratlla estava a la bola a mitja alçada, potser sí o potser no, aquella ningú discuteix res, i si contemplem la segona jugada, la d'un minut final, podem dir que a mitja pista, on hi havia la porteria, es van aixecar cridant el gol. Això vol dir alarmament que la bola havia entrat claríssima. Al porter li queda, perquè ens entenguin els oients, li queda la bola a darrere l'esquena, mig porter està dintre la porteria. A més, els àrbits se'n van cap allà, el porter acaba de bellugar-se una mica i, veritablement, si el porter es belluga amb la bola a l'esquena, abans el reglament posava que era gol. No sé si han canviat tantes coses que igual ha canviat la cosa, però, veritablement, el gol va entrar i de sobrat, però, bueno, els àrbits no el van voler veure.
Doncs bé, un noi que haurà de fer exercicis amb Pere Vàries per buscar forat al proper rival, a l'Igualada, el proper dissabte,
sí, sí.
a dos quarts de vuit del vespre.
Ara és l'Igualada el que el trobarem cansat, perquè està aquest vespre també té partit amb l'Alcoi.
Avui és dimecres.
Sí.
Bé, tindrà dimecres, dijous
divendres,
per dissabte. És una Igualada
dijous entreno, divendres descans.
Que tampoc no té una classificació gaire buiada. En aquests moments la tenim aquí al darrere, un Igualada...
No, està baixant, està en descens, ara.
Sí, està a la posició número 13, amb 6 punts, i, sí, a demanda té un punt.
Penúltim.
Té el Girona, té el Caldes i té el Coll, però una situació relativament, bé, complicada, un Igualada que és bastant conscient que la primera volta havia de patir, eh? Cansament a part de la competició europea.
Jo, Josep, una mica el que estem veient, tret del Barça... Tot l'altre pot guanyar i s'està demostrant setmana darrere setmana, si no mira el Sant Just, si no mira aquest Mataró que va empatar a Sant Sadurní, però que tres resultats en pistes, el Girona, que també ha fet de les seves per tot arreu, serà una pista que cada partit, serà una lliga que cada partit s'haurà d'anar al 100% tots els equips perquè serà molt igualat.
Jordi, aquí a Calafell-Voltregà, a veure què veurem avui, un Calafell que ens sembla que té tots els seus homes Ferran López, incluït Scala, i un Voltregà que, doncs, déu-n'hi-do les sensacions que està donant aquest any.
Sí, correcte. Avui el Calafell amb tots els seus jugadors, menys en Scala, que recordem que hi ha partits que no hi pot ser per motius laborals, però en aquest cas, doncs, sent un partit entre setmana tard, doncs sí que hi pot ser, tot i que no pot entrenar, però ja ho sabem que doncs, amb el Jan, doncs, això... Doncs, No és indiferent, perquè doncs, surt a jugar i com si entrenés sempre. I bé, doncs un Voltregà que arriba, doncs, evidentment, doncs, en bona forma, perquè doncs, porta ja uns quants partits sense perdre. També amb aquesta classificació europea a la butxaca. I bé, doncs s'espera doncs, un duel igualat, perquè doncs, són dos equips que doncs, han d'estar a la part alta de la classificació en guany. I, a més, jo crec que avui també ens ho passarem bé perquè d'àrbitre tenim a Raül Burgos, que sembla que sempre té un sou assegurat.
Bé, bueno, que tu pots passar-ho bé, depèn de com.
Si ets espectador neutral, bé. Sí.
Bé,
Depèn la companyia que tingui, Jordi.
Ah, crec que és Oriol Garriga, l'altre.
Bé, aquest és jove. Depèn. Sí, a vegades hi ha els joves que s'imposen amb els veterans i llavors hi ha una mica de disbauxa perquè... a l'hora d'intentar compensar una miqueta. Esperem que tinguin sort, que en aquest cas els àrbitres és el que tenen una mica el paper més difícil. Anem a l'Hockey Plata. Victòries del Digitècnic Patí Vilafranca, capital del Vi, i del Vendrell en el seu desplaçament a Olot. Comencem per la del Vendrell en aquest desplaçament a Olot, Jordi.
Doncs sí, victòria la primera de la temporada lluny del Quim Tomàs. I, de fet, doncs bé, doncs ja feia uns mesos que el Vendrell no guanyava fora. L'última victòria a domicili que ha estat a la pista del Companyia. I bé, de fet, l'Olot també feia un any que no perdia a casa. Per tant, doncs una victòria, podríem dir, de prestigi dels jugadors de Jordi Esteve en un partit on la primera part acabava sense gols, tot i que David Toda doncs, va ser el gran protagonista de la primera part, aturant dues faltes directes per dues blaves d'Aldo Mejía. També un penal que en aquest cas David Carles enviava fora. El Vendrell també va tenir algunes ocasions per avançar-se, però no ho va aconseguir. I a la segona part, doncs, el Vendrell sí que aconseguia posar-se per davant amb un gol de Marc Canyelles. Un Vendrell que va recordar també el que havíem vist a Vic, és a dir, potser un equip que no era tan alegre com el que jugava a casa, com el que vam veure contra el Vilafranca, sinó un equip més pràctic, intentant doncs, minimitzar riscos i esperar l'error de l'Olot, així va ser. I bé, doncs, després doncs, Gabri Villares amb una gran jugada individual deixava el gol fet a Manonessi per fer el 0-2 i quedant 1:40 encara pel final, Jordi García, el tècnic de l'Olot, que apostava ja per treure el porter, jugava 5 contra 4, i Lluís Ferrer, que va apostar per sentenciar portera buida, quedant 45 segons, i de fet, García encara deixava, tot i així, els 5 jugadors en pista, i a l'últim suspir, quan ja sonava la botzina, Joan Borrego, que trobava amb el pal, també portaria buida, que hauria pogut ser el quart, però bé, en tot cas, doncs, victòria important per no desenganxar-se de la part alta. De fet, feia 4 anys que el Vendrell no deixava la porteria 0 en un partit fora de casa, per tant, doncs, dona bona fe doncs, el mèrit d'aquesta victòria. I ara dissabte doncs, ve la visita del líder del Cerdanyola, que aquí doncs, sí que és un altre partit important per acabar d'enganxar-se a aquesta part alta, perquè en cas de derrota sí que ja doncs, es podria allunyar el Cerdanyola.
I victòria també del Patí Vilafranca, capital del Vi, davant del Sant Cugat, un partit de diferents passes, un partit en la que jo diria que en el global dels 50 minuts el Vilafranca va ser superior, hi va haver moments que li va costar molt amb un equip al Sant Cugat, jove, amb jugadors amb moltes ganes, amb molta lluita, que doncs, amb marcatges força de força contacte doncs, no deixaven jugar amb certa comoditat un Patí que en algunes fases del partit va pecar de molta de voler córrer molt, de precipitació, de perdre alguna que altra bola que podien portar-li perill a la porteria del veterinari del verdader protagonista que va ser en Xus Fernández, l'home que va estar extraordinari. No és que vagi ser d'aquells partits que tens, com explicava abans el Jaume, 30 ocasions de gol, però en tens poquetes i és quan encara has d'estar més a l'aguait. El Vilafranca, repeteixo, el resultat justet, Marc Gual marcava el minut 4, empatava pràcticament al cap del moment de centrar Vicent a l'empat a 1, Montserrat aconseguiria el 2-1 al minut 7 d'aquesta primera part, hi hauria falta directa, llançaria Gilabert, l'especialista del Sant Colgat aturaria Xus Fernández. Segona part, començava amb aquest 2-1, i al minut 7 marcava Villares l'empat a 2. I a falta directa, a manca de 7 minuts, Arnau Ribas aconseguiria el definitiu 3-2. Poca cosa més que explicar, dir el que ja vam dir també arrel del partit del Vendrell, un Vilafranca que no li serà un passeig triomfal, que haurà de treballar molt, que haurà de jugar molt, i aquestes oportunitats que té, que no aprofita aquests moments de precipitació, s'hauran de corregir, i també aquests moments en la que es perden bastantes boles amb alguns que altres passes bastant deficients. El proper rival del Vilafranca, aquest Tordera, un xic sorprenent amb una d'aquestes pistes que jo són d'aquelles que els hi tinc una mica de mania, són molt complicades, la tanca d'obra, en fi, són un partit que el Vilafranca jugarà el diumenge a 1:15 del migdia i que veritablement haurà de treballar d'allò més. Anem ja ràpidament a Serveis Mèdics Penedès a recuperar, en aquest cas, el recompte de punts d'aquesta jornada.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Patí Vilafranca Capital del Vi, Centre d'Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
Doncs comencem aquesta puntuació d'aquesta jornada del trofeig de Serveis Mèdics Penedès amb la col·laboració del 3 de 8 i Casino Unió Comercial. Comencem amb aquesta Hockey Lliga, aquest partit Noia-Mataró.
Bueno, aquí vaig preguntar a dues persones, cada un devia veure el partit d'una manera. 3 punts sumaven Jordi Bargalló, altres 3 punts Ivan Morales, els 2 punts se'l repartien Martí Gavarró i Humberto Méndez, i l'1 punt se'l repartien Aleix Esteller i Xavi Costa, com veieu, molt diferent tot plegat.
A la classificació general,
l'encapçala Blai Roca, que no sumava, 21 punts. Segon és Ivan Morales, ara amb 16 punts. Tercer, empat a 14 entre Xavi Costa i Jordi Bargalló.
I anem a l'Hockey Plata, aquest desplaçament del Vendrell a Olot, Jordi.
Doncs aquí som a 6 punts de Vitola i se'n repartien 2, Villares, Joc Borrego i Lluís Ferrer.
I la classificació general?
Encapçalada ara per David Todd amb 13 punts i empaten al segon i tercer lloc Netxe i Lluís Ferrer.
Doncs anem amb el Patí Vilafranca amb aquest partit davant del Sant Cugat.
Aquí sumava 6 punts Xus Fernández, 4 Arnau Ribas, 1 Margual, 1 Joan Vázquez. Això ens deixa a Margual al capdavant amb 18 punts, 3 per sota, empaten Sergi Torné i Xus Fernández amb 15.
Doncs això és el que ens ha donat de sí aquesta jornada, a manca d'aquest partit que la Fell Voltregà.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Patí Vilafranca Capital del Vic, Centre d'Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
Doncs deixem el hockey d'aquí i anem cap al hockey europeu. Aquest cap de setmana hi havia aquesta primera fase de la UEFA Europa, l'antiga Copa de l'Acer, i en la que destacaríem que l'Alcoi i el Voltregà passarien en els seus grups, Jaume.
Sí, en el grup A passaven Alcoi i Monza, es quedaven fora el Turnesten i el Queensland. En el grup B eren Folònica i Braga els que seguien en competició, caien Luttingen i el Wimmins. En el grup C passaven Valdano i Grosseto, aquests dos equips italians. Es quedaven fora els alemans del Kronenberg i els suïssos del Ginebra. I en el grup D, quedaven classificats Voltregà i Murchens, aquest nouvingut portuguès que quedava primer de grup. Quedaven fora els francesos del Lyon, sense desmereixer els gens, perquè van donar guerra fins al final, i el Walsum.
I això era el que ens donava de si, els 8 classificats. I Jordi, ahir hi havia el sorteig, aquí ja teníem Igualada, teníem Noia, teníem Voltregà i teníem l'Alcoi. Uns partits que, rectifiquem, si no d'allò, es jugaran el proper, el dissabte, dia 16.
De desembre, l'anada, que això és anada i tornada, i el 20 de gener la tornada.
Vale. I el rival, Jordi, com va anar això, aquest sorteig?
Doncs sí, un sorteig que, bé, doncs, sabíem unes hores abans que estaria dividit en dos pots, és a dir, uns caps de sèrie que serien els equips que venien de la rebotats de la Lliga Europea, com era el cas del Noia, i un altre bombo 2 sobre els equips que doncs, havien passat doncs, aquesta fase prèvia. I el sorteig quedava de la següent manera, aquests vuitens de final. Comencem per la primera part del quadre, la part alta. Tenim un Alcoi Sarzana i un Monza Noia, d'aquí sortiran uns quarts de final. A la part baixa d'aquest quadre tenim Grosseto, Igualada i Valdanyo a la Vendent. I pel que fa a l'altra part del quadre, a la part dreta, doncs tenim Voltregà Noisy i Braga Cutras per una banda, i per l'altra tenim Folònica Germania i Murches Disbach.
I l'equip amb el favorit aquí és el Folònica, no?
Bé, el seleccionatori amb el Germania sí, després sí que hi ha els quarts, doncs probablement es toparia amb el Murches, aquí doncs sí que doncs, ja tindria més competència.
I l'Alcoi?
L'Alcoi va a la banda del Noia.
Va a la banda del Noia, i el seu rival?
L'Alcoi és el Sarzana.
Sarzana italià. El mateix, en aquest cas, també els equips italians
però
seran els rivals.
L'Alcoi fa la tornada a la pista del Sarzana, que és molt complicada. I el Noia té l'avantatge que jugarà el segon partit a l'Ateneu.
I a l'Igualada també.
I a l'Igualada també.
Que també li ha tocat
a Grosseto, crec.
El Grosseto italià, i amb l'equip del Noia, el Monza.
Sí.
Bé, doncs podem destacar alguna cosa d'aquest sorteig, d'aquesta Copa Europa de l'antiga Cers, Jordi?
Doncs sí, que doncs, a diferència de l'any passat, que crec que es van fer com més sortejos, aquest any s'ha recuperat una mica el format clàssic, és a dir, ja s'ha sortejat tot el quadre, des de vuitens fins a la final a quatre, per tant, doncs, ja podem jugar una mica, doncs, aviam quina pot ser la final a quatre, i de fet, doncs, podrien arribar els tres equips catalans i podrien doncs, arribar.
I organitzar-la, perquè... no?
Exacte, sí, perquè doncs cada un ha sortit amb un quadre diferent i, per tant, doncs hi podrem tenir els tres catalans aquesta final a 4. A destacar que el Noia, doncs, amb el Monza, doncs, ja se li havia trobat els últims anys un parell de cops a la Lliga Europea, que a la pista del Monza, a les dues ocasions, no hi va guanyar en cap de les dues ocasions, si no m'equivoco, i en canvi aquí a casa sí. De fet, recordem, per exemple, aquella remuntada que li va servir per classificar-se pels quarts, i després també aquell partit que finalment doncs, no va jugar perquè justament era el cap de setmana de la pandèmia, i per tant, doncs, ara sí que doncs, el Monza doncs, podrà visitar l'Ateneu.
Doncs bé, Jaume, en aquest cas, la competició de aquesta antiga Copa de la CER se jugarà el fi de setmana, els dissabtes, però la setmana que ve en parlarem dimecres, perquè els partits són dijous, tenim Champions.
Sí, torna la màxima competició.
Juguen tots o juguen la meitat, a més, Jordi, perquè el Calafell va a Portugal.
Sí, sí, el dijous de la setmana vinent, el dia 30, doncs ja es jugarà tota aquesta primera jornada, i el Calafell, de fet, serà doncs, un dels de fet, l'equip més matiner, perquè jugarà dos quarts de vuit a la pista del Benfica, imagino ja, per poder tornar doncs, al mateix dia.
I en aquest cas, juguen tots els equips classificats en jornada setmanal.
Sí, sí, de fet, la majoria de partits seran a les 9 de la nit, a excepció de... Doncs, de fet, només hi ha dos partits a les 9, perquè Barcelos i Oliverense juguen a les 9, hora portuguesa, però per la nostra seran les 10, i llavors doncs, tenim aquest Benfica que la feia dos quarts de 8, el Porto Tricino a les 8, que és la mateixa hora del Barça Liceo, a dos quarts de 9, Lleida Tomar, a les 9, Reus Sporting i l'Odissa Nomer, i a les 10, Barcelos Forte i Oliverense Balondo.
Doncs també en tindrem temps de parlar la setmana que ve d'aquesta Champions i, evidentment, de la Copa de la CERS, de moment no tindrem que parlar-ne perquè
fins al
dia 16. Seguim repassant l'actualitat. En aquest cas, ja ho havíem dit amb titulars, amb la categoria femenina descansava, hi havia un partit, destacàvem la categoria del Vilafranca, aquesta segona catalana femenina, i poca cosa més, amb el grup català, la victòria de Noia, Monjos i l'empat del Sant Ramon. Anirem ràpidament, avui anem bé de temps, a la propera jornada comencem, Jaume, per la Hockey Lliga.
Sí, aquesta Hockey Lliga, que tornem a repetir, ara a les 9 comencen Igualada, Alcoi i Calafell, Voltregà, i pel cap de setmana, a les 5 de la tarda, ja comença aquest Voltregà-Ribes, aquest equip madrileny que sempre demana per poder viatjar a jugar a les 5, el Voltregà que li ha concedit, a les 5 de la tarda, Voltregà-Ribes. A les 5 i quart, Barça-Liceo, partit, no sé si
aquest
descafeinat...
Aquest em sembla que és Esports 3.
Sí, no sé si descafeinat o no, però bueno, el Liceo que visita el Palau Blaugrana. Horari de sempre, a les 7 i mitja, Noia Freixenet, Igualada. A les 8, Girona, Caldes. A les 8 i quart, Alcoi, Calafell. I a les 8:30, Mataró, Lleida. Passant per diumenge, el partit de la xarxa, Reus, sorprenent Sant Just.
Reus sorprenent Sant Just. Feina tindran també els homes de Jordi Garcia. I afegim algo aquí, Jordi, amb aquesta jornada que tinguem a part dels partits televisats?
Bé, de fet ja els hem comentat, no? Doncs Barça-Liceu, en aquest cas Esport 3, doncs avança a dissabte, un quart de 6, diumenge aquest partit de la xarxa, un quart de 5, Reus Sant Just. I bé, doncs ara que ja també passarem a la plata, doncs evidentment doncs, el dissabte a les 7 doncs, tenim Vendrell-Cerdanyola a Televisió del Vendrell.
Exacte, el que anava a dir, i els aficionats podran veure aquest Cerdanyola, l'actual líder del grup nord de l'Hockey Plata, i podran prendre mides doncs, pel dia que hi hagin jugat aquest Cerdanyola, Marc Coy, Álvaro Borja, l'exjugador del Caldes, i que doncs, és un dels equips potents d'aquest grup nord davant del Vendrell. Anem amb el calendari, Jaume. Grup Nord, quins
sí,
partits?
Sí, aquest esmentat, a les 7 de la tarda, Vendrell-Cerdanyola. A les 7 i mitja tenim Dominicos-Vic. També a la mateixa hora, Sant Feliu-Manlleu. Passem a les 8 del vespre, on tenim el Calvo Escola Lubians-Ordes, partit entre gallecs. I a les 8 i mitja tenim aquest Sant Cugat-Olot, quedant per diumenge aquest Tordera Digitècnic per pedir Vilafranca, capital del Vic.
A un quart d'una del migdia i en directe per Ràdio Vilafranca. Aquí em quedo amb la sorpresa de la victòria de l'Orders davant del Dominic o Jordi?
Bé, sorpresa relativa, perquè ja sent que els derbis doncs, sempre són diferents, en aquest cas en Joel Gallet, un ordes que tenia Martín Pallero, que per cert va fer un tètic golaç de falta directa amb una mà, si no l'heu vist, bueno, que el busqueu. I a més, un Dominicos que recordem que encara no ha pogut comptar amb Adrià Candamio per lesió, per tant, és un Dominicos que no ha començat gaire bé que
i que,
fins que no recuperi.
I que tenia la baixa de Copa, també.
Imagina't. Així s'entén una mica.
Anem al grup sur, Jaume.
Sí, al grup sur tenim aquests partits. A la una del migdia, al Picat, al Corcón. Uns altres que deuen haver demanat a l'Alcorcón madrileny aquest horari per poder tirar avall al vespre o a mitja tarda. A les 6 de la tarda, Taradell, Xum. A les 8, Espanyol, Lloret. A les 8 també, Palafrugell, Barça Atlètic. Quedant per diumenge, a la 1, Arenys, Alcobendas, i a les 6:45, aquest Igualada Congrés.
Doncs nosaltres hem repassat la propera jornada. Recordar que el Patí Vilafranca femení jugarà el dissabte a 2:15 del migdia davant del Patí Manresa. Nosaltres acabarem el nostre programa recordant que el proper dimarts, dia 28, a 7:45 del vespre, i a la seu de Serveis Mèdics Penedès al Vendrell, hi haurà la presentació de la tercera festa solidària. La presència del Calafell, Vendrell, Noia i Aligolada. Destacar la presència d'Aligolada en el sentit de que el Patí Vilafranca ha renunciat a participar en aquesta edició. El lloc, Serveis Mèdics Penedès al Vendrell, a 7:45 del vespre, tercer presentació i, en aquest cas, doncs, també el sorteig dels partits de la festa que es farà el dissabte 23 de desembre al pavelló vendrellenc, el pavelló que ara, Jordi, digue'm el nom de l'homenageat.
Pavelló Quim Tomàs.
Doncs molt bé, aquí serà, aquí ens trobarem, aquí ens veurem, aquest acte del proper dimarts a la seu de Serveis Mèdics Penedès és un acte que està obert als bons aficionats del hockey, dels equips que participen i també, en aquest cas, dels aficionats vendrellencs. Jordi, allà estarem i l'actualitat que anirem seguint d'aquest cas, d'aquesta tercera festa solidària Serveis Mèdics Penedès. Bé, doncs Jordi ja està a punt de fer el sac començament de partit. Nosaltres posem punt i final a l'apartat tècnic Joan Amat. Jaume Boquera, bona nit.
Bona nit.
Jordi, bona nit.
Bona nit.
Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres a 9:15 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.